Al Cafè de la Ràdio esmorzem actualitat, tertúlies, entrevistes i tot el que passi a Sabadell. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11.
El Poder Judicial fa més de 3 anys que està en funcions. El seu mandat va caducar a finals del 2018 i més de 1.000 dies després encara no s'ha trobat solució per renovar les cadires. Des del propi organisme lamenten que el bloqueig actual és insostenible. Analitzem la incidència d'aquesta manca de renovació i ho fem conversant amb Maria del Prado Escora Medino, portaveu de Jutges per la Democràcia. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel principi, per situar també els oients. Quina és exactament la funció que té el Consell General del Poder Judicial?
Doncs el Consell General del Poder Judicial és l'únic òrgan que tenim de govern dels jutges. Nosaltres, en principi, els jutges i jutgesses som independents. És a dir, en principi no tenim ningú que estigui de manera superior a la nostra. No obstant, això no vol dir que no necessitem un òrgan que, en un moment donat, tingui unes funcions disciplinàries. És a dir, que si cometem alguna irregularitat a nivell administratiu, pugui obrir algun expedient, sancionar-nos. A més, té la funció de designar aquells que estaran als òrgans més alts a nivell constitucional de l'Estat. És a dir, que són designats de manera discrecional, en funció del compliment d'una sèrie de mèrits. Per exemple, membres del Tribunal Constitucional, membres del Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes. Els càrrecs més alts són designats en part pel Consell General del Poder Judicial.
Per tant, això vol dir que en aquests moments no s'està renovant aquests càrrecs? No és així? Perquè recordo, repassant arxius, recordo que l'última vegada que parlàvem amb vostè era precisament perquè hi havia hagut una renovació, crec que en aquell cas, al Tribunal Suprem, que havia estat envoltada de polèmica, no?, pel fet que fossin persones de les quals fa 3 anys que tenen el càrrec, doncs, mandat caducat, per dir-ho d'alguna manera, i que estiguessin fent aquestes eleccions. Per tant, efectes pràctics de dia a dia, el fet de que aquests càrrecs estiguin amb el mandat caducat, té alguna afectació directa?
Bueno, fins l'última vegada que vam parlar sí que podia continuar fent nombraments, perquè com que la llei no ho impedia, ho continuàvem fent. No obstant, el govern actual, a la vista de les circumstàncies, i que ja imagino jo que no sabien què fer per a evitar aquestes circumstàncies, el que han fet és promoure una nova llei que evita que el Consell General del Poder Judicial, en funcions com és l'actual, és a dir, que no és el renovat, pugui efectuar aquests nombraments. Llavors, això que a la llarga anirà provocant serà que no es podran renovar aquells càrrecs, aquells llocs que quedin vacants per jubilació, per mort. És a dir, que és una manera de forçar la renovació, que quedin aquests llocs vacants. N'hi ha d'altres, evidentment. La més dràstica o l'últim recurs seria la de la dimissió, evidentment, que és la que va succeir farà doncs, més de 10 anys. Que va succeir una situació similar i van dimitir, no sé si tots o gran part dels membres del Consell, suficients com per a provocar la dimissió perquè no podien arribar a acords. Al no poder arribar a acords, doncs això va arrastrar la dimissió i la renovació.
Per tant, en aquests moments, la situació és el govern espanyol, amb aquesta polèmica que hi ha, que fins i tot Europa ha estirat les orelles al govern espanyol, no?, dient que aquesta situació no pot seguir produint-se, ha decidit doncs, posar en marxa aquesta llei per tal que no hi pugui haver aquestes renovacions o que no es puguin nomenar aquests càrrecs, no?, en aquests casos.
Sí,
llavors,
exacte.
Això vol dir que ara mateix ja hi ha llocs vacants?
Em sembla que sí, de fet n'hi ha. Ja en comencen a haver de llocs vacants, vull dir que la tensió ja es palpa en l'ambient, vull dir, i cada vegada serà la situació més acusada.
Per tant, aquesta incidència directa sí que té, no?, en aquests anomenaments,
no? Ja hi comença a ser.
Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, què s'hauria de fer? De quina manera es pot abordar aquesta situació, d'aquesta necessària renovació d'aquest Consell General del Poder Judicial?
La primera manera d'abordar-ho seria la normal, la constitucional. És a dir, que aquelles forces parlamentàries, perquè no són partits polítics, la Constitució parla dels representants parlamentaris, haurien d'arribar a acords, però amb una majoria de 3/5 parts, que això obliga que es posin d'acord perquè no hi ha cap partit avui en dia que tingui aquesta majoria, és a dir, arribar a acords tots, majoritaris, minoritaris, tots els colors polítics del Parlament, haurien d'arribar a acord per a designar una sèrie de vocals dins d'unes llistes, dins d'unes persones que compleixin una sèrie de requisits. Aquesta seria la primera manera. El problema és que aquesta via, que és la constitucional, no l'estan complint, o sigui, no estan complint el mandat constitucional aquests representants polítics, o almenys preponderantment un d'ells, que diu que no vol. No vol perquè no està d'acord amb la forma de designació dels jutges. El problema, que és el que nosaltres denunciem, i l'altre dia sentia també altres associacions que ho denunciaven, no només nosaltres, és que tu has de complir la llei, que és el que se'ns exigeix a tots els ciutadans, als de peu, als de carrer i als de dalt. Primer compleix la norma, renova i després senta't al Parlament amb totes les forces polítiques a discutir quina és la forma que tu vols de designar els jutges i, si es pot, se modifica la llei, però primer l'hauran de complir.
Mm-hmm. Per tant, hi ha una part, que és la part política, que no està complint amb aquesta renovació. El per què? Per què no s'està complint? Per què no es vol fer aquesta renovació? És a dir, políticament, per tant, s'està incidint en el món judicial, no? No fent aquest pas que pertocaria.
Exacte, la voluntat de refons només la saben ells. El que diuen és això, que no estan d'acord amb la forma de designació dels jutges. No sé, és una mica estrany perquè realment ja, precisament aquest partit polític ja va tenir, no?, va tenir majoria parlamentària fa anys i no va modificar la llei. Vull dir que llavors sí que li semblava bé la forma d'escollir els jutges. Clar, el que a la pràctica succeeix és que la representació que existeix ja del Consell General del Poder Judicial és una representació corresponent a quan hi havia una majoria de partits polítics més aviat conservadors, és a dir, de fa 3 anys. És aquesta la majoria que està representada al Consell General del Poder Judicial. En canvi, si ara se fes aquesta renovació seguint una mica les majories que existeixen ara al Parlament, com pot entendre tota l'audiència, la majoria seria una mica diferent. Seria una majoria més progressista si atenem aquesta majoria parlamentària. Potser és això el que no interessa i el que no volen, però evidentment la voluntat només la saben ells, però dona aquesta sensació, i això és molt perjudicial per a la judicatura, perquè dona molt mala imatge, una imatge d'intentar controlar, no?, el color polític de l'òrgan de govern dels jutges, i a la vegada deixar la independència pues, una mica, no?, pel terra. O almenys dona una sensació molt dolenta. És un desprestigi absolut.
Clar, i a banda, aquí entrant potser en una qüestió més de fons, no? És evident que cada persona té les seves idees, no? I això, totes són legítimes, però que s'estigui parlant de, per tant, de si és més o menys conservador o més o menys progressista, vol dir que per formar part d'aquestes llistes que explicava vostè abans s'ha de saber el color polític de cadascun dels jutges?
No és així, no hauria de ser així. És més, fixin-se que moltes de les persones que es presenten en aquestes llistes per a ser vocals del Consell General del Poder Judicial, n'hi ha que no pertanyen a cap associació, o n'hi ha que inclús pertanyen a associacions com, ho dic perquè ho sé de primera mà, vull dir que companys nostres d'associació al seu moment es van presentar sense l'aval de la nostra associació, perquè la nostra associació va decidir que no avalava candidats, perquè volia que realment es presentés una persona individualment, professionalment, es volgués presentar, però no amb l'aval de la nostra associació. Això era un tema individual de cadascú que volgués formar part d'aquest òrgan de govern i exercir aquestes funcions administratives més que judicials, perquè és un òrgan que no dicta sentència, sinó que més aviat pues, participa de les funcions disciplinàries, de com han de ser les proves d'accés a la judicatura, són funcions més aviat administratives. És a dir, que n'hi ha o que no formen part d'associacions o que formen part d'associacions es presenten sense l'aval de l'associació.
Per tant, aquesta part doncs, més política hauria de quedar una mica de banda, no?
Hauria de quedar al marge.
Clar, deia sempre... vostè... Digui.
No, perdó, però sempre per part dels partits polítics hi ha aquesta intencionalitat, perquè evidentment suposo que les persones que estan al més alt nivell ja saben, per molt que no ho diguem i no les avalem, ja saben de quines associacions formen part, n'hi ha que potser han participat resolent casos importants i de rellevància i saben més o menys quina tendència tenen, si tenen una tendència pues, més propera a les persones més dèbils, més necessitades, més progressista, o pot ser una tendència una miqueta més conservadora i potser s'intenten agafar aquestes coses.
Clar, una de les qüestions que ha dit vostè en la seva anterior intervenció és aquesta part de la imatge, no? De la imatge que dona respecte al poder judicial. Els preocupa especialment això, el descrèdit que genera cap a un estament com és el poder judicial?
Doncs moltíssim, moltíssim, perquè nosaltres triem aquesta funció, vam triar aquesta professió, no només per intentar fer justícia, per salvaguardar els drets fonamentals de les persones, sinó també perquè aquesta funció tingui valor i la gent la compleixi i ens cregui, se l'ha de creure, realment ha de creure en la independència de la nostra funció. I quan succeeixen aquestes circumstàncies en què es posa en dubte, perquè al final acaba provocant que es posi en dubte la nostra independència, a certa manera és tirar per terra el nostre esforç diari, l'esforç de molts anys d'estudi i l'esforç de cada dia a la nostra feina.
Clar, i en aquest sentit, aquesta part de l'esforç diari, de la feina del dia a dia, està ja n'entredit no només per aquesta qüestió, sinó que vostè ho sap i segur que ho ha llegit, sobretot en casos on potser hi ha més unanimitat, són els casos de les agressions sexuals, no? Penso en la sentència de la Manada, etc. Penso també des d'un sector de la població catalana pel judici del procés, per exemple. Són qüestions que en general els preocupen?
En certa manera sí que preocupen, eh? Realment tenim molts companys i companyes que sempre diuen és que potser falta pedagogia, falta que la gent entengui com funciona la nostra professió, perquè realment és una professió molt complicada. Moltes vegades, per a que ens entenguin, podem tenir companys, podem ser amics i tenir ideologies diferents, i a l'hora de compartir o de comentar un cas, o jo com ho resoldria això, o jo com ho resoldria, ho resoldríem de la mateixa manera. Vull dir que a vegades les lleis van per un costat i la nostra manera de pensar va per un altre, perquè hi ha vegades que les normes tampoc et deixen més marge. A vegades sí, perquè són normes potser que donen lloc a més interpretacions i pots moure dins de les fronteres de la norma, perquè és una norma que deixa bastanta frontera, doncs te pots moure, però n'hi ha que en deixen menys. A vegades et pots veure obligat a aplicar una norma que saps que dona lloc a una situació en certa manera injusta, perquè a vegades les normes també poden ser injustes i s'han de canviar i s'han d'interpretar de la manera més favorable fins que no se canviïn. Vull dir, hi ha circumstàncies que són molt, molt, molt complexes, i això s'ha d'explicar a la gent. Bueno, hem de fer més pedagogia, no? Perquè amb una sentència explicada en termes molt jurídics i molt professionals és impossible que la gent entengui moltes coses.
Uh-huh. Tornem a aquesta renovació, perquè un dels debats, ho deia vostè ara, no? Hi ha un partit polític que diu que no vol fer aquests passos perquè considera que cal repensar com s'ha d'escollir els participants o les persones que formen part d'aquest Consell General del Poder Judicial. Vostè què en pensa d'això? L'elecció, la forma d'elecció actualment, que és aquesta forma a través del Parlament, la considera correcta o no la considera correcta?
El primer de tot volia dir que no hi ha un sistema que sigui perfecte. La perfecció no hi és, perquè depèn de l'ús que se'n faci d'aquest sistema. En primer lloc, el sistema que tenim actualment, que és el sistema d'elecció per part dels representants de les forces polítiques, dels representants del Parlament, és un sistema que estava pensat, i realment en aquest sentit és positiu, estava pensat perquè com a òrgan constitucional i com un dels poders de l'Estat, en aquest òrgan estigués representat la ciutadania en els seus diferents colors polítics. És a dir, com succeeix doncs, amb la resta de poders de l'Estat, amb el Parlament, amb el govern, vull dir, al final són una representació de les majories que existeixen. I aquesta era la finalitat que tenia el legislador, que és una finalitat molt democràtica. El problema d'aquest sistema és doncs, quan un dels partits polítics, o siguin diversos, doncs, volen participar, encara que no tinguin aquesta majoria, en aquest òrgan constitucional de tal manera que se'l volen pràcticament apropiar, perquè volen tenir una majoria que potser no els hi correspon, obviant la participació que en aquest òrgan haurien de tenir també altres forces polítiques designant candidats. Llavors, si hi ha aquest problema, és normal que la solució més fàcil seria acudir a un altre sistema on la designació fos exclusivament per part de jutges i jutgesses, és a dir, que no hi hagués cap tipus d'intervenció per part dels partits polítics, que és l'altre sistema que s'està parlant avui en dia. Sí que és veritat que per part de la Unió Europea es recomana que una part de l'òrgan de govern dels jutges almenys hauria d'estar, almenys la meitat hauria d'estar designat pels jutges, i amb això en certa manera estem d'acord. De fet, la nostra associació ja fa anys que es va votar en un dels últims congressos i per una majoria, encara que fos ajustada, vam estar d'acord en que aquesta designació fos per part dels jutges perquè evitaria qualsevol tipus d'ingerència política. Però això posem entre cometes, entre cometes, perquè si aquesta designació la fan els jutges, al final també dins de la judicatura hi ha associacions i potser pot haver alguna associació que pugui arribar a tenir aquest afany de controlar també aquest òrgan de govern dels jutges. Per exemple, una associació que fos majoritària a l'hora de votar, pues, pràcticament sempre tindrà majoria l'òrgan de govern dels jutges. I això també pues, és molt suculent, com ha sigut suculent per algun dels partits polítics. Llavors pot donar lloc a perversió qualsevol dels dos sistemes. El que hem de fer és exigir a les persones que realment tenen responsabilitat en aquesta elecció que siguin responsables, que realment complixin els mandats constitucionals, sigui quien sigui el sistema.
Per tant, aquesta via tampoc acaba de ser, no?, que és la que havien demanat des d'alguns sectors de la judicatura, tampoc acaba de ser perfecta. Buscar el sistema mixt seria, per tant, el més útil?
Podria ser una solució, realment. Un sistema mixt que al final és el que ens està exigint per part de la Unió Europea, que almenys una part dels jutges, doncs designats pels jutges, i l'altra part designats pel Parlament. I així hi hauria aquesta també doble representació.
Per tant, aquest espai també de reflexió, fins i tot interna, no?, dins de la professió, sobre quin hauria de ser el camí correcte per fer aquestes eleccions, no?
Exacte. Jo crec que és una modificació d'aquesta mena, crec que exigeix una profunda reflexió i debat. Debat a Parlament i debat en l'àmbit del Ministeri de Justícia, en l'àmbit de la judicatura. Realment no es pot abordar amb una pressió tan forta com la que tenim ara, perquè s'ha de renovar el Consell i s'ha de renovar amb la condició de que reformi la llei. Jo crec que és un sistema que s'ha de pensar, s'ha de debatre i s'ha de reflexionar.
Per tant, aquest debat també l'atén sobre com s'ha de fer, com s'ha d'escollir aquests representants polítics. Els nomenaments, però, com es fan en els altres països de la Unió Europea? Ho dic perquè a vegades mirar altres estats també pot ajudar, no?
És que hi ha de tot, realment, en l'àmbit de la Unió Europea, per això, si ens hem de fixar en altres països, és que ens trobarem amb sistemes de les dues maneres. Realment hi ha països on la designació també s'efectua per part dels representants polítics i altres països on la designació s'efectua inclús íntegrament per part dels jutges. Realment, al nostre món i al nostre entorn ens trobem amb els dos sistemes. I inclús en aquells països on hi ha designació per part dels parlaments, es veu en total normalitat. I no tenim el problema que tenim aquí. Es veu en total normalitat perquè s'assumeix que els altres òrgans constitucionals, imagini-se, no sé si se'n recorden, que fa no gaire abans de que cessés el president dels Estats Units, el Donald Trump. L'últim que va intentar fer abans de marxar va ser intentar designar algun lloc vacant que havia al Tribunal Suprem amb una magistrada que ell considerava conservadora i pròxima a la seva ideologia. Sí. I s'inclús s'assumeix en normalitat. No té per què ser un exemple, però vull dir perquè hi ha al nostre entorn realment els dos sistemes. Hi ha països, en canvi, aquí a la Unió Europea, on es veu en total normalitat. I no hi ha aquest escàndol perquè es veuen a jutges i jutgesses amb total independència i es designen per part dels parlaments.
Uh-huh. Per tant, aquesta realitat, no?, la té també en aquesta situació. Al principi, quan li preguntava per les atribucions que tenia el Consell General del Poder Judicial, parlava d'aquest procés d'elecció, de les proves d'accedir, no?, per exemple, a la judicatura. Li dic perquè aquest estiu hi ha hagut molta polèmica en com eren aquestes proves, si eren massa elitistes, si allunyaven persones de tots els perfils socioeconòmics. En aquest sentit, què en pensen des de Jutges per la Democràcia?
Bé, realment el sistema d'accés té una part molt positiva, és a dir, que al ser unes proves molt teòriques, perquè realment és un examen tipus test, primer examen, segon examen és un examen oral de la meitat del temari, el tercer examen és un examen també oral de l'altra meitat del temari, un temari superextens, de més de 300 temes. Això el que garantitza amb aquestes proves tan dures i tan teòriques és que teòricament no hi hagi discriminació amb el sentit de que qui aprova l'examen, qui realment supera aquest examen teòric, accedeix a la judicatura. El problema pràctic que accedeix, és a dir, materialment, aquesta igualtat no és tan igualtat i sí que hi ha certa discriminació quan és tan excessivament dur, s'han d'estudiar tants temes que això exigeix una mínima de 8 hores diaris d'estudi durant 4 o 5 anys d'estudi, el que provoca que no puguis treballar. I que no puguis treballar durant mínim 4 o 5 anys Això no s'ho pot permetre qualsevol persona. Llavors, el que estem reclamant és que ja no tant que es modifiqui el sistema d'accés, que això és una altra qüestió, perquè potser s'hauria d'introduir algun examen pràctic per a que aquestes persones, les persones que accedim a la judicatura, no només tinguem un coneixement teòric, sinó que, a més, pues, puguem demostrar que el sabem aplicar o que tenim una manera de raonar, no? Que sabem raonar i justificar les coses, sinó que el que estem reclamant és que hi hagi un sistema de beques públiques, que hi hagi una ajuda per a que realment l'accés a la funció pública, complint el que exigeix la Constitució, sigui en condicions d'igualtat, mèrit i capacitat. Que la capacitat i el mèrit ja la tenim, però les condicions d'igualtat pues, no s'estan complint del tot, perquè cada vegada es posa més complicat per la gent que té menys recursos.
Per tant, només aquell que es pot permetre que, entre cometes, el mantinguin durant uns anys, no? És aquell que pot optar, no? a aquesta judicatura. Per tant, efectes pràctics sí que actualment el sistema allunya una mica l'accés a totes les classes socials per igual.
Exacte. A la pràctica ho acaba allunyant. I això ha sigut així encara de forma més acusada d'aquests últims anys, perquè ja va haver un sistema de beques públiques i era aquí a Catalunya i va ser a nivell estatal fins l'any 2011. Però després, vamos, ho van treure i ja no hi ha cap tipus d'ajuda. Només hi ha una ajuda similar al País Basc. Fora del País Basc no hi ha cap tipus d'ajuda.
Doncs també aquest repte pendent en l'àmbit de la judicatura a banda d'aquesta renovació del Consell General del Poder Judicial. Ho hem analitzat amb Maria del Prado Escoda Merino, portaveu de Jutges per la Democràcia. Gràcies per haver-nos atès avui al programa.
Gràcies a vostès, molt bon dia.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio. Amb Mireia Sanz.